Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la vall cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs sigueu tots molt benvinguts a un nou Fem Família de Ràdio Estel. Salutacions cordials d'Antoni Huguet a les tecles del so i de qui els parla, Joan Trias, per encapçalar un nou Fem Família, un programa basat en valors familiars, en problemàtiques socials. I, de fet, avui parlarem d'això, de problemàtiques socials. Avui parlarem d'un nou programa que ofereix Endesa per la reinserció laboral de persones en risc d'exclusió social. Això serà en aquest programa. Abans, però, com sabeu, doncs abordarem totes aquelles notícies relacionades amb el món de la família, les polítiques familiars de darrera hora. I després de l'entrevista, com sempre, l'agenda familiar, no us ho perdeu.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Doncs vinga, com us deia, abans de tot plegat, continuem amb les notícies de darrera hora pel que fa a polítiques familiars. Per exemple, una queixa. No som abelles, així adverteixen els veïns del barri de Sants de Barcelona davant la insistència de l'empresa Haibu 4.0 de tirar endavant amb els coneguts pisos RUSC, pisos de 2 metres quadrats en aquest barri barceloní. S'han plantat i l'assemblea del barri ha convocat una manifestació per al proper diumenge 24 de febrer a les 12 del migdia a la mateixa plaça de Sants. Haibu ens ven que estan preocupats per la situació habitacional a Barcelona i per això han tingut una idea brillant, que ve a ser que qui no es pugui permetre un habitatge digne que es visqui en una cosa que no està catalogada ni com a habitatge. Així, l'espai que t'ofereixen és de 2,2 metres per metre i mig, molt inferior a la cèl·lula d'habitabilitat que exigeix 5 metres quadrats per persona. Així ho subratlla l'assemblea en un comunicat que també denuncia l'amenaça de l'empresa d'estendre aquesta iniciativa a altres barris, com el barri de Gràcia o el barri de les Corts. Els veïns, a més, acusen l'empresa de lucrar-se amb el dret d'habitatge. Diuen 14 persones en un pis de 100 metres quadrats a 200 euros per persona, a ells els surt a 2.800 euros al mes. En aquest sentit, l'assemblea del barri de Sants exigeix a l'Ajuntament que actuï amb la mateixa contundència amb la que parla i que precinti definitivament aquest cínic insult que cataloguen des de l'assemblea de veïns del barri de Sants i que no obrin les portes a que més especuladors se les enginyin per atreure'n profit d'una necessitat. Per un habitatge digne i fora, els pisos RUSC són dos dels lemes que encapçalaran la manifestació per reivindicar això, un habitatge digne i en contra de l'especulació immobiliària. I també avui us volem parlar de que gairebé el 50% de les dones que fan ús del telèfon contra la violència masclista, recordem aquest telèfon, el 900 900 120, té fills a càrrec. Així ho revela el darrer informe que ha presentat l'Institut Català de les Dones aquest dilluns i que també posa en evidència que el 21,8% de les trucades al servei han estat realitzades per familiars o persones properes a les dones. D'aquests, el 41% són amistats, el 30% pares i mares, el 14% germans o germanes i l'11% fills i filles. Per la informació d'allò que es declara en la trucada, es pot deduir que 4.394 infants de dones víctimes de violència masclista conviuen amb l'agressor i en són víctimes. El servei així mateix va atendre l'any passat 9.325 trucades, el que suposa unes 777 trucades al mes de mitjana. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, subratlla que aquesta dada mostra que es consolida el fet que l'entorn social s'està implicant activament i dona suport a les dones que travessen situacions de violències masclistes. Podem afirmar que la violència masclista es coneix més i s'identifica més i millor, ha afirmat la mateixa presidenta de l'Institut Català de la Dona, Núria Balada. Sobre les formes de violència, l'informe també constata que el 99,3% de les trucades del 2018 van ser per violència masclista psicològica, el 39% per violència masclista física, el 10,8% per violència masclista econòmica i el 3,8% per violència masclista sexual i abusos. Aquesta darrera xifra, de fet, ha augmentat respecte a l'any passat, quan va ser del 2,9%. Cal tenir en compte, però, que, a més, les diverses violències es donen alhora en moltíssims d'aquests casos. I el govern ha arribat a un acord amb els treballadors de centres de menors en virtut del qual els educadors socials de més de 58 anys de la DGAIA faran menys temps d'atenció directa amb els menors tutelats. La reducció serà d'un 11% de la jornada de treball anual per al personal que hagi prestat servei a la Generalitat almenys 25 anys. Les hores reduïdes es destinaran a tasques d'atenció indirecta, que, segons s'indica des de l'executiu català, també són una de les necessitats dels centres. L'acord pretén així fer front a l'envelliment de les plantilles i ajudar a minimitzar l'impacte que suposa la feina d'atenció directa dels educadors dels centres. La mesura és voluntària i està sotmesa a la garantia de prestació del servei als menors tutelats. L'entesa es va rubricar el 30 de novembre passat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Comitè Intercentres i les seccions sindicals d'UGT i Comissions Obreres, i es va pactar que entraria en vigor al febrer perquè els centres tinguessin temps a adaptar-s'hi. I anem cap a Sant Cugat, i és que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès elaborarà un mapa amb els espais de la por, els punts del municipi que són més insegurs per les dones. La proposta, impulsada originàriament pel grup d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, es va aprovar en ple municipal d'aquest mes de febrer i preveu intervenir en aquests indrets, millorant la il·luminació, intensificant la vigilància o introduint canvis en l'ús de l'espai públic. També contempla crear, en el marc dels consells de barri, marxes exploratòries fetes per dones que permetran fer comprovacions in situ dels elements que influeixen en la seva percepció de seguretat. Tot plegat després que en els darrers 2 mesos el municipi hagi estat escenari de 2 agressions sexuals a la zona d'oci de la carretera de Rubí. El text que s'ha aprovat també estableix que l'Ajuntament farà una enquesta a les dones que faran ús dels espais naturals de la ciutat per saber les zones que habiten i alhora impulsaran diversos tallers de debat per sensibilitzar la població. També us parlem de 5 entitats del sector immobiliari de Barcelona i Catalunya que han interposat un recurs contenciós administratiu contra la mesura que reserva un 30% del sostre edificable a habitatge social. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i el Col·legi d'Agents de Propietat Immobiliària de Barcelona, així com l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, asseguren que la mesura atempta contra les condicions bàsiques del dret a la propietat dels qui disposen de sòl. A més, argumenten que ni la legislació urbanística estatal ni la catalana habiliten l'Ajuntament de Barcelona a regular en aquesta matèria. La modificació del Pla General Metropolità promoguda pel consistori i aprovada a la Subcomissió d'Urbanisme el 5 de desembre estipula que les construccions d'habitatges plurifamiliars en sòl urbà consolidat, o les grans rehabilitacions de més de 600 metres quadrats, han de destinar un mínim de 30% del sostre edificable a habitatges de promoció pública. I anem cap a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Calcula que durant el primer semestre de 2018, unes 100.000 persones d'origen estranger vivien a Catalunya en una situació administrativa irregular, entre uns 20.000 i 30.000 més que el semestre anterior. Segons ha explicat aquest dilluns el secretari Oriol Amorós, són dades que amb concreció no es poden saber, però sí que admet una tendència a l'alça d'aquesta situació, entre altres, per l'augment de l'entrada de ciutadans de països llatinoamericans com Hondures. Per fer-hi front, Amorós aposta per una política d'estrangeria d'àmbit estatal que digui les coses com són i que treballi perquè les persones migrades puguin ser autònomes, independents, econòmicament i partícips de la societat. Durant el 2018, la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania ha rebut més de 12.000 sol·licituds d'informes per accedir a l'arrelament social a Catalunya o per renovar o modificar l'autorització de residència temporal. I atenció també a l'informe anual del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, sobre els anuncis de joguines emesos durant la campanya de Nadal, que constata un augment notable dels estereotips femenins que suposen el 88,8% del total. Amb tot, s'observa que la televisió ha moderat el nombre total d'estereotips per la reducció dels masculins, que arriben al nivell més baix des que els analitza el CAC. D'altra banda, l'ENS ha inclòs YouTube en la mostra i ha detectat la presència de youtubers infantils que reprodueixen els estereotips de gènere de la televisió amb l'agreujant que tenen audiències massives. El CAC destaca també l'exemple del vídeo «Les ratites se maquillen i se van a la disco a bailar», així es titula aquest vídeo, que protagonitzen dues nenes de 6 i 7 anys i que va tenir 16 milions de visualitzacions. El CAC ha analitzat els anuncis de joguines emesos a TV3, al Super 3 i 8 TV en el període entre el 10 d'octubre de 2018 i el 5 de gener de 2019. En total, s'hi van emetre 186 anuncis diferents. Així mateix, s'ha analitzat la plataforma de distribució YouTube, on es va seleccionar una mostra de 6 canals de promoció de joguines. Tots els canals estan protagonitzats per infants, estan editats per professionals i estan ubicats a territori espanyol i tenen un nombre elevat de subscriptors superiors a 750.000. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria per la concessió de subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la justícia global i la cooperació internacional de l'any 2019, amb un crèdit total de 6,97 milions d'euros. Suposa un increment del 2,2% respecte a l'any passat. D'aquesta quantitat, 4,9 milions aniran a càrrec del pressupost del 2019 i 2 milions s'inclouran en el 2020. La convocatòria preveu 10 modalitats de projectes agrupades en 3 programes: cooperació de la justícia global, cooperació per la justícia global a ciutats específiques i educació per la justícia global. I finalment us parlem del turó de la ciutat vella de Lleida, que ha acollit aquest diumenge la 6a festa de Posa la gorra de l'Associació de Nens amb Càncer, la FANOC, en què s'ha reivindicat més difusió d'aquesta malaltia per ajudar malalts i el seu entorn a encarar-la i conviure amb ella. Així ho han explicat en el manifest que han llegit 5 adolescents, germans de nens amb càncer o que han viscut la malaltia.
A Ràdio Estel, fem família.
Que passa d'un quart de nou del matí i aquest dimecres volíem parlar en aquest programa a primera hora sobre una nova edició d'un programa, Canviant Vides, un programa que sorgeix d'Endesa i que ja fa, amb aquesta edició, 3 anys que es fa. Volem parlar d'aquest programa per la reinserció al mercat laboral per persones en risc d'exclusió social amb Vanessa López, coordinadora de projectes de la Fundació Endesa a Catalunya. Senyora Vanessa López, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
A qui s'adreça un programa com aquest?
Doncs bé, aquest programa d'integració sociolaboral està dirigit a persones procedents de col·lectius en risc d'exclusió social i vulnerabilitat severa.
Mm-hmm. Esclar, quan parlem de persones en risc d'exclusió social, donem per fet un prototip de persona, eh? Què hem d'entendre per risc d'exclusió social?
Risc d'exclusió social, per exemple, totes les persones que participen al nostre programa de Cambiando Vides de la Fundació Endesa són persones que procedeixen o bé dones violència de gènere, mm-hmm. persones sense llar, discapacitat, persones privades de llibertat, drogodependents, joves en risc, famílies monoparentals, per exemple, persones que es troben en una situació d'un atur de llarga durada, persones majors de 60 anys en risc, com pots veure, el col·lectiu, aquestes persones toquen doncs, diferents col·lectius.
Mm. És un col·lectiu que ha pujat arran de la crisi del 2008?
Bueno, de fet, sí que veiem que ha pujat. De fet, els índexs de pobresa que es mesuren aquí a Catalunya, a Barcelona, fins a l'any 2009, doncs, diguéssim, havia vist una petita millora, però sí que és veritat que en aquest any 2018 ha hagut una petita doncs, repuntada i bueno, ens posem en gairebé un 20% de la població de Catalunya i de la població de Barcelona es troben sota el llindar de la pobresa.
Mm. Ara, em deia senyora López, algunes de les persones que integren aquest grup d'exclusió social, malgrat el seu ventall ampli, són gent drogodependent, gent que surt de la presó. No sé si és una pregunta, sempre ho dic, eh? Arriba la pregunta del moment sociològic de la entrevista.
Sí.
A la nostra societat costa creure la reinserció?
Bueno, se'ls ha donat una oportunitat. Nosaltres, de fet, des de la Fundació Endesa i la pròpia Endesa, si fem aquest programa és perquè creiem en la reinserció, creiem en les segones oportunitats, desconeixem els motius perquè aquestes persones ens han arribat en aquestes situacions tan, pues, tan extremes i perquè creiem en la reinserció, pues, els donem aquesta segona oportunitat dotant-los d'unes habilitats sociolaborals molt necessàries per a aquesta integració que tant necessiten i que tots necessitem al cap i a la fi.
Vull dir, li formulo la pregunta al revés, eh? En ple segle XXI encara hi ha empreses que li diuen a aquesta gent no, tu no, perquè vas estar condemnat o has estat drogodependent o per aquestes causes?
Bueno, malauradament sí que és veritat que potser existeix aquests prejudicis, negar-ho seria absurd, però sí que és veritat que vull pensar que la tendència és a no tenir aquests prejudicis. De fet, et diria que nosaltres en aquest programa de Cambiando Vides tenim una col·laboració amb una xarxa de més de 30 empreses, 30-40 empreses, amb les quals nosaltres fem la distribució d'aquestes ofertes, aquests currículums d'aquestes ofertes, i la veritat és que la integració sociolaboral en aquestes empreses és un èxit.
Gràcies al programa Canviant Vides, com ara ens deia, quin tipus de formació reben aquesta gent?
Doncs mira, aquestes persones que assisteixen a aquest programa assisteixen a unes jornades, són jornades de 2 dies, nosaltres els diem escoles d'enfortiment. Aquestes escoles d'enfortiment és molt important comentar que estan impartides per empleats d'Endesa, que són els nostres voluntaris corporatius, i la veritat és que ho fan amb molt entusiasme i amb moltíssima motivació. Llavors, durant aquests 2 dies, que són les escoles d'enfortiment, i enguany en farem tres sessions, sobretot el que intentem impartir són aquestes habilitats sociolaborals que et comentava. Per exemple, tenim 4 tallers, en el primer taller el titulem El treball de buscar feina, no? El treball de buscar feina, que és la búsqueda activa d'empleo, com preparar un currículum vitae, una mica pues, la motivació que necessita el participant per buscar aquesta feina. El segon taller que fem és una mica fer front a una entrevista de treball. Has enviat el currículum, t'han acceptat el currículum, has passat el procés de selecció, que potser és el més difícil de qualsevol cerca de feina, i et presentes a l'entrevista de treball. Pues donar-los les eines necessàries per superar aquesta entrevista de treball. Superar una dinàmica de grup. Superar una dinàmica de grup ho hem incorporat perquè últimament pues, ens hem donat compte que en els processos de selecció pues, ja es donen moltes vegades dinàmiques de grup i aquestes persones pràcticament et podria dir que el 99% no han assistit mai a una dinàmica de grup i considerem important fer aquest taller. A més, és un taller molt divertit i potser és el taller estrella de totes les jornades. I a l'últim És una mica el meu lloc de treball, drets i obligacions del treballador. És a dir, ja has superat el procés de selecció, ja has superat l'entrevista de treball i comences a treballar. Quina ha de ser la teva actitud, quins són els teus drets, quines són les teves obligacions, com has d'afrontar d'ara en endavant doncs, aquesta feina.
Ara parlava d'aquestes dinàmiques de grup i tret de les persones que pateixen, malauradament, soles qualsevol de les problemàtiques que tinguin. Deixi'm preguntar-li fins a quin punt és important el recolzament de la família o no cap a aquestes persones per iniciar aquest camí que ara comencen.
És bàsic el recolzament de la família, però no només el recolzament de la família, el recolzament de la societat, el recolzament, per exemple, de les empreses com nosaltres que iniciem aquests programes. Aquesta gent, malauradament, quan arriba a la nostra seu, que és on fem els tallers, arriben amb un nivell baixíssim d'autoestima. Pensa que molts d'ells, perquè bueno, jo com a voluntària també del programa, quan parles amb ells, pues t'expliquen, és que he ido a 20 entrevistes de treball, en les 20 m'han dit que no. O sigui, venen desmoralitzats i sobretot jo crec que l'objectiu també una mica de canviant de vides, a part de que els hi puguis transmetre aquestes habilitats sociolaborals, és que necessiten el recolzament, necessiten sentir-se escoltats, necessiten que algú els dediqui temps, dir-los que ho poden aconseguir, que ho aconseguiran, que no deixin que ningú els digui que no, perquè bueno, la mala sort existeix, però que si persisteixen i ho intenten, al final ho aconseguiran. I de fet els números ens avalen.
Ara em deia que vostè mateixa és voluntària. Quin cos de voluntaris forma tot aquest procés?
Doncs mira, enguany, ja, aquesta edició que comencem, que ja és la tercera edició, ja tenim vora de 30 voluntaris interessats i probablement tots 30 formaran part d'aquest programa de voluntariat. I fins ara a Barcelona i voltants, que és on s'ha fet el programa de voluntariat aquí a Catalunya, hem comptat amb la participació de 70 voluntaris corporatius.
Mm-hmm. També em deia que ha estat un programa que ha tingut una bona acollida. De fet, enguany és la tercera edició d'aquest programa. Quina ha estat l'acollida de les edicions anteriors?
Ha estat molt bona. De fet, des de l'any 2016 que vam fer el pilot a Cornellà, en el que és la primera edició de 2017 i 2018, els voluntaris estan encantats. Venen molt contents, molt motivats, veuen que el que fan té els seus resultats. També és veritat que és un programa que està molt ben organitzat, que el voluntari se sent molt segur, molt emparat, i això els anima moltíssim a continuar participant. De fet, tots o la majoria dels que participen són repetidors, és a dir, volen repetir enguany. Inclús a vegades ens trobem pues, de que hem de donar oportunitats a nous voluntaris corporatius perquè provin l'experiència i, malauradament, a vegades els hem de dir que no a aquells que volen repetir. És potser, diria, que aquí a Catalunya un dels programes estrelles de voluntariat que tenim a la companyia.
Mm-hmm. Pel que fa a les persones en risc d'exclusió social, quantes persones hi tenen cabuda en un programa com aquest?
Mira, enguany la intenció és arribar fins a 120 persones, amb la qual ens marquem un objectiu d'integrar sociolaboralment a 40 d'elles. D'acord? Fins ara et puc dir que a Catalunya han passat vora de 600 persones i hem aconseguit vora la integració de 300.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí.
Deixi'm preguntar-li al final de tot aquest camí què significa per una persona en risc d'exclusió social el per fi trobar feina.
Bueno, primer la integració social completa, perquè si no tens una feina pensem que la integració social no és completa. Després, les persones que troben una feina arriben a ser autònomes, millora la seva autoestima, són capaces de cuidar de les seves famílies, educar els seus fills. Imagina't el que significa una cosa així per a aquestes persones que fins ara es troben en una situació pues, bueno, d'extrema vulnerabilitat, no són gens autònomes, depenen dels ajuts d'entitats socials i d'entitats privades, i poder arribar a aquesta integració laboral, a la vegada social, poder ser autònomes i bueno, recuperar la seva autoestima, per elles suposa, no sé si tot, però suposa moltíssim.
I per cert, avui presentació de tot plegat, eh?
Correcte. Enguany pues, clausurem la segona edició on presentarem els resultats, que són els resultats que hem comentat abans. 131 persones que han passat pel programa i 84 persones d'elles hem aconseguit integrar en el món laboral. I a la vegada presentem el que és el llançament de la tercera edició. Ja sabem que hi hagi moltes més.
Vanessa López, coordinadora de projectes de la Fundació Endesa Catalunya i voluntària també d'aquest projecte solidari. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos aquest matí tot plegat i posar-hi llum. Sort, molta sort.
A vosaltres. A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Fem família.
Arribats a aquesta hora, deixa'm que et descobreixi algunes activitats per tota la família, per aquesta o per qualsevol setmana de l'any. Pots descobrir, per exemple, l'art de la ceràmica en família. I és que els museus d'Esplugues ens conviden a descobrir l'art de la ceràmica a través de dos espais diferents, el Museu Can Tintorer i la Rajoleta. Els dos equipaments, separats només pel carrer de l'Església, estan ubicats al centre d'Esplugues, ciutat amb una històrica tradició ceramista. A Can Tintorer s'exposa la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel. La seva visita en aquest espai ens mostra com un objecte tan quotidià com la rajola ha esdevingut, amb el pas del temps, una obra d'art. Per visitar aquest espai, per exemple, disposareu d'un conte en préstec adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 7 anys que fa més entenedora i divertida la visita per als més petits. Per altra banda, per visitar la rajoleta ens traslladem al recinte de l'antiga fàbrica de ceràmica Pujol i Bausís. Hi trobarem diferents tipus de forns per coure la ceràmica, des dels forns espectaculars d'ampolla de l'exterior fins als forns àrabs on es podien coure centenars de rajoles i altres peces arquitectòniques. La visita, com sempre, és teatralitzada a la Barbotina i els secrets de la ceràmica, al Museu de la Ceràmica de la Rajoleta. Dates, això sí, a concretar a través de la seva pàgina web. Totes les activitats per nens de 3 a 7 anys. I deixa'm explicar-te també que la Sara Batalla i en Gerard Galofré són Stolbert i tenen un petit celler a Rodonyà, a l'Alt Camp, on elaboren els seus vins a partir del raïm ecològic que produeixen a les seves vinyes. Des de Stolbert us volen proposar Orientast, una nova experiència no turística que consisteix en orientar-se per l'entorn del celler i cercar-hi ampolles de vi amagades en diferents punts d'una ruta que passa per senders, boscos i vinyes que cultiven ells mateixos. Aquesta activitat combina agricultura i noves tecnologies, ja que per realitzar l'activitat cal descarregar-se una aplicació mòbil que porta el nom d'Orientast, de moment només a Google Play Store. És una activitat pensada per fer en grup, ideal per fer en família. És apta per totes les edats i per totes les condicions físiques. Les rutes són d'entre 2 i 3 quilòmetres de distància. Els nens es diverteixen buscant els vins amagats i cercant un tresor que també amaguen per ells, mentre que els grans gaudeixen del tast de vins a l'aire lliure i del paisatge agrícola que els envolta. El preu és a partir de 12 euros per persona. Pels grups de menys de 6 adults, el preu s'incrementa una miqueta més fins a un màxim de 18 euros per persona. Pel que fa als nens, si hi ha un màxim de 6 adults, és gratuït. Fins a 6 adults, el preu per nen és de 2 euros. I els nadons fins a 3 anys no paguen i és convenient que vinguin amb motxilles. Això sí, les rutes no són aptes per anar amb cotxet. I encara una altra activitat a aquesta hora. Microscape Kids és una escola de màgia on trobareu 4 sales plenes d'històries i enigmes. Els petits de la família es convertiran en mags per un dia i hauran de superar les proves més especials. Una nova aventura per gaudir de tota la grandesa del format micro a contrarrellotge. Per als més petits i per tota la família. Una activitat de 50 minuts en castellà. I finalment us destaquem avui al Museu d'Arqueologia de Catalunya, i és que Girona presenta aquesta visita teatralitzada totalment renovada perquè pugueu viure en família d'un matí de diumenge inoblidable, aprenent a l'hora que us divertiu, al monestir de Sant Pere de Galligants. Pare Abat, hi ha pelegrins, així comença aquesta experiència familiar. Els pelegrins al monestir de Sant Pere de Galligants coneixen tots els secrets d'aquesta joia de l'arquitectura medieval i viuen divertides anècdotes relacionades amb la vida quotidiana de la Girona del segle XII. Cal inscriure's prèviament als telèfons 972 20 46 37 o 972 20 26 32. També, per més informació, podeu escriure a macgirona.cultura@gencat.cat, macgirona.cultura@gencat.cat.
Fem família. Cada dimecres a 2:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs fins aquí una nova edició del Fem Família d'avui. Salutacions cordials, com sempre, de l'equip habitual, d'Antoni Huguet a les tecles del so i de servidor Joan Trias. Ens tornem a trobar la propera setmana, el proper dimecres, a 8:15 del vespre, per seguir parlant de família.
Ràdio Estel.